bona tarda i benvinguts. Això és Ràdio Falset, això és SIM Music. Bona tarda i benvinguts a SIM Music. Ja sabeu, la tarda musical aquí a Ràdio Falset, una mica d'informació. I per passar el rato, doncs, ja sabeu, enxufeu la ràdio i una mica d'informació musical no va malament. I com no, tenim el Jordi Soldevila aquí, el meu company, que es porta una mica de tot. Jordi, bones tardes.
Bones tardes, Manu, oients, família diversa, que esteu escoltant l'SIM Music. Doncs sí, avui toca un programa amb una miqueta de tot. Començarem escoltant i anunciant el nou disc dels Pale Waves. Recordem que són aquell grup que crec que no sé si va ser a l'últim BBC Sound, que mira, Manu, ja comencem a entrar. Hi ha gent que entra la setmana d'advent. Nosaltres entrem, en la prèvia dels Grammy, que serà quan es donarà a conèixer la llista dels nominats el 24 de novembre, i una miqueta més enllà ja es comença a preparar ja tot el tema del BBC Sound. Doncs recordem que els Pale Waves van ser, crec que no van ser els primers, però sí que van estar en els 5 primers dels BBC Sound de fa un parell d'anys, i ara anuncien nou disc, que això sí, serà de cara al 2021. Aquest pop rock que mira molt a tot el moviment romàntic, ja li pots dir als The Cure, als Bauhaus, a la Siouxsie and the Banshees en companyia, doncs tornaran aquest 2021, però ja aquest 2020 ens avancen com sonarà aquest Who Am I, que serà el nom del disc. També volem escoltar els Nine Inch Nails, sí, ja ho sé, que són els que m'agraden a mi, que sóc molt pesat, perquè ja han fet la cerimònia d'entrada al Hall of Fame del rock, que sí, que els Nine han entrat en aquesta espècie de museu i homenatge que fan a bandes veteranes via vots de l'audiència. En aquest cas, en aquest 2020 tan particular, han entrat tant els Depeche Mode com els Nine Inch Nails, i ens centrarem, doncs, en qui ha estat premiat, perquè és força curiós. Trent Reznor, per descomptat, perquè és l'ànima de la banda, i la qüestió és veure que han agafat i han també reconegut altres membres de la banda. Tots, no, perquè ja ha passat molta gent per Nin. I a més, jo us ho explicaré, quan el primer disc poses que Nine Inch Nails i Trent Reznor, dius, escolta, aquí és un de sol. Doncs no, s'han homenatjat més artistes sota el nom de Nine Inch Nails, un bonic recordatori per a alguns membres bàsics de la carrera d'aquest grup. També vull comentar-vos el darrer disc de Dominic A, el francès torna amb nou material i ens en fem ressò, i us vull presentar una superbanda. Sabeu allò quan s'ajunten quatre de diferents grups importants? Doncs bé, en aquest cas estem parlant de gent de Stone Temple Pilots, At The Drive-In, Queen of Stone Age i Mastodon. Que no és poca cosa, eh? I me guardo encara un altre supergrup amb gent de Mastodon també i altres grups importants de cara a la setmana vinent. I també m'agradaria recordar, compartir amb vosaltres, els Cadàver, una banda d'Alemanya que els hi ha passat una cosa semblant al que els hi està passant als Royal Blood, que aquí no sortim del nostre estorament, quan recordem com sonaven els seus primers discos i el darrer single. I Manu, no et poso la remescla que han fet, perquè si no cauries de la cadira i no és cosa que et facis mal. Però si ja sonava electrònica francesa, al darrer disc de Royal Blood, que és difícil de unir aquestes dos idees, doncs amb la remesca ja és allò, descaradament volem ser els nous Justice. Bueno, cada banda tria el seu camí.
L'altre dia tenim el Frusciante també fent sí, un bass, vull dir...
M'agrada més com fa el Buriel, però bueno. A part d'això, també comentar-vos que els Cadàver també han viscut, no sé si aquesta transformació o similar o pot ser natural, tenint en compte que el seu últim disc, jo diria que ha sortit, ha pesat molt el tema de la Covid-19 i el confinament, perquè li han posat isolation tapes, o sigui, els enregistraments de la solitud, per dir-ho ràpid i malament, i veurem com acaben sonant, perquè és que eren molt, molt 70, molt psicodèlia, molt, molt rock, però proper al metall, i aquí sonen més a l'Electric Light Orchestra, que no està malament, No està malament, però venim d'on venim, doncs ja entendreu que un es quedi una mica parat. O sigui que amb aquest menú, i escolta, si ens cap alguna cosa més, doncs ja la colarem, això és el que us oferim avui. Si us sembla, anem començant amb aquesta banda britànica, Pale Waves, la nova generació, però que mira molt als 80 i sobretot amb referents com mencionava fa una estona The Cure, que m'ha dit un ocellet que pot ser que soni aquesta tarda, aquesta banda, pot ser, o pot ser que no, ja ho veurem, i que anuncien nou material de cara al 2021, en concret serà el 12 de febrer de l'any vinent, en què publicaran el seu segon disc. El primer es deia My Mind Makes Noises i tornaran amb aquest Who Am I, seguint una mica, o pel que sembla, la línia marcada i que els va fer coneguts gràcies, com us explicàvem, com presentàvem les notícies, al fet de ser un dels nominats del BBC Sound de fa un parell d'anys, aquest concurs, no sé si dir-li concurs, o aquesta plataforma de la televisió pública britànica en què es donen a conèixer bandes. En el cas de els Pale Waves es van veure beneficiats d'entrar en la llista dels 5 primers. Alguns títols que inclourà aquest nou disc, trobem temes com el que li dona títol i que demés obrirà el disc, Fall to Pieces, She's My Religion, Tomorrow I Don't Know and Me o Odds Once Out. Haurem d'estar molt pendents cap a on va la sonoritat, perquè han treballat al costat de Rick Costey, que ha treballat prèviament en gent com els Muse, els Foo Fighters o el Sigur Rós. Veurem cap on van, si continua a la onada més fosca, més The Cure, per dir-ho, amb un grup que en soni tot, o van a buscar més aquesta sonoritat de les bandes que acabo de denominar, que és una sonoritat, home, més rock. El Sigur Rós, menys en la banda, aquests deixem-ho a part. O sigui que és moment d'escoltar cap on van els Pale Waves amb aquest Change. I continuem amb un hort bastant interessant en el que estic a punt d'entrar. Són coses que passen, vols parlar d'artistes. I mira, amb l'alemany de Rammstein encara pots anar fent alguna cosa, xafant algun ull de poll, però clar, si estem parlant de Dominicà, l'artista francès que publica noves cançons, clar, el disc es diu Vie Tranche, i no sé si ho estic dient bé o no, i em perdonaran els francesos i els francòfons, perquè la cosa pot acabar bastant malament, perquè a més el disc es diu Les Evilles, i no sé si ho pronuncio bé o no, ja em disculpareu. Arriba nou material d'aquest artista conegut per les seves cançons que es mouen entre el pop i l'electrònica, i amb nou material aquest 2020, amb aquest l'anunci d'aquest nou disc. Els dos últims anys havia publicat ja un parell de referències, i era aquest 2020, i torna amb aquest nou material que ell considera que és una sort de diari musical i que li ha anat donant forma en la forma de les cançons. 10 cançons que formen part del disc i que intenten, doncs, seguir aquesta visió de diari d'aquest artista francès, conegut per les seves etapes més electròniques, però sempre amb una sensibilitat molt i molt pop. O sigui que aquesta tarda toca escoltar un dels singles d'avançament d'aquest nou disc de Dominic A.
Nous sommes des papiers froissés, des gosses avec le cœur pilé, qui jouent entre eux à se blesser. Quand ils échouent, avec le cœur pilé, qui jouent entre eux à se blesser.
M'encanta aquest programa. Dius el nom d'una banda i 5 minuts després comença a sonar de fons. Sembla que no sigui casualitat. I una miqueta ho és. Manu, ja ens diràs quin tema és aquest, quin grup és aquest.
Mira, però... que la setmana passada, que no n'encertava cap, no n'encerta cap, dic que aquesta setmana...
Jo crec que la cosa tampoc va quedar tan malament. Un contrapunt interessant. Enguany la cosa va més fineta, va més en consonància. Per exemple, i no passa res, els Cadàvers Manus ja ha passat el mateix, això de la consonància. Era un grup que venien fent rock amb una mirada dels 70, amb una influència molt bèstia dels Black Sabbath i dels Cream, i han arribat, i aquest 2020 publiquen The Isolation Tapes, ja ho diu tot, gravacions de l'aïllament, o sigui, els enregistraments de l'aïllament, brutal, i et diu que la cosa, quan es va gravar, i... En la portada que canvien, que normalment són molt sòbries, fan una portada molt també dels 80, però a mi la mires i dius, és jugar amb el logo i donar unes formes molt geomètriques i amb brillantina i algo galàctic, dius, a mi em recorda més l'Elo que no les portades dels anteriors discos de Cadàver, ja sigui el Berlín o d'altres, en què es deia, ja ves la portada i dius, vale, aquests fan rock, aquest trio van a la tralla del rock. I què ens trobem amb Desolation Tapes? Una sorpresa. Hi haurà gent, i alguna crítica he llegit per aquí, que no els ha acabat d'agradar perquè en vez de han deixat el referent de Black Sabbath i s'han passat a Pink Floyd. I jo m'atrevia a dir que també la Elo, però això ja és una opinió bastant personal. Per què? Perquè s'han marcat un Royal Blood. Tu fes una cosa, ho coneixies, els fans et coneixien per fer aquesta mena d'estil, ho fes amb més o menys gràcia, amb més o menys originalitat... I ara, sorprens amb una cosa diferent que els fans que et seguien des de sempre, diu, et quedes allò, i això és els Cadàver? Ara me juguen a fer de Pink Floyd i a buscar... Que una miqueta ja ho tenien, això de psicodèlia, o sigui, no és una cosa que... Però clar, que la psicodèlia sigui un element més a que sigui la base de la teva música, doncs sorprèn i força. Jo suposo que ha estat aquests moments complicats de l'aïllament, de l'ensistrament a casa, mires endarrere, mires proves algo diferent i resulta que per cada bar aquest diferent es diu The Isolation Tapes. I si no em creieu, escolteu atentament aquest tema, a veure si ho diré bé, Manu, és el...
Eternal Light.
The Eternal Light. Que ja veureu que no és la tralla que ens tenien acostumats, sinó que han provat una... Repeteixo, algo diferent. Hi haurà gent que li agrada més, hi haurà gent que li agrada menys, però la sorpresa ha estat garantida. I ara toca parlar d'un d'aquests supergrups, això que de tant en tant passa, que s'ajunten tres o quatre de grups amb cert renom, intenten fer alguna cosa a part. És el cas de Gone is Gone, que en aquest cas hi ha gent de bandes com, per exemple, el baixista i cantant de Mastodon, el Troy Sanders, el guitarrista de Queen of the Stone Age, el Troy Van Leeuwen, el bateria Tony Hajar de At The Drive-In i el compositor Mike Zarin, que en aquest cas potser és el que té menys currículum en aquesta superbanda tan curiosa. Han tret un disc que es titula If Everything Happens For A Reason, Then Nothing Really Matters At All, i que ve a ser una mica, trobem una miqueta de tot, eh? No és allò de que prevalgui més les unitats de At The Drive-In o de Mastodon o el del Troy Van Leeuwen, que si alguna cosa té és la versatilitat i la classe ara de tocar. Una reunió força particular que veurem si s'acaba allargant, perquè clar, membres de Queen of Stone Age, membres de Mastodon que ja estan gravant, Queen of Stone també aviat es posaran a gravar alguna coseta. Veurem què acaba passant. La veritat és que tot apunta que hi haurà continuïtat, perquè el 2007 van publicar el debut, que es diria Ecolation, i el 2016 van publicar un petit EP amb uns quants temes, i ara tornen amb aquest disc sencer, per dir-ho d'alguna manera, aquest LP, que ha estat produït pel mateix Hajar i el Van Leeuwen. Veurem, doncs, què acaba passant, si Gone is Gone continuen vius o què passa, però la veritat és que fa molt i molt respecte al trobar-se amb aquests músics formant part del mateix equip. Ara escoltarem el single d'avançament, aquest Breaks. We'll be right back. Doncs si us sembla, continuem i ho fem amb... entrant en terreny rock, potser ara mai passat, però toca parlar dels Foo Fighters i que anuncien, per fi, jo diria que els ha costat una miqueta, Manu, potser tu creus que ja és el temps, entra dins de la temporalització normal del grup de...
Normalment són 2 anys. No?
De Dave Grohl. Bueno,
2-3 anys.
Total. Ja tenim data pel nou disc de Foo Fighters. A més, tenim data que serà de cara a la, ja us ho dic ara, al febrer. Hem començat el programa parlant d'un disc que es publicarà el 12 de febrer. Doncs bé, el 5 es publicarà aquest Medicine at Midnight, que és el nou disc dels Foo Fighters. Van presentar, com sempre, a la tele americana el passat 7 de novembre, al Saturday Night Live, el tema que escoltarem, i de part doncs, van aprofitar i van anunciar que el disc es publicaria, com us deia, al febrer de l'any vinent. Un disc que ha estat produït per els Foo Fighters al costat del Greg Kurstin, que crec que és el que els ha produït els darrers discos, i ha estat mesclat per Mark Spikestein i amb el Darrell Trop com a enginyer de so. Jo diria que són els habituals de la banda. Veurem què passa, si poden tornar a la carretera, perquè evidentment els Foo Fighters són una banda força de directe, mentre el Dave Grohl, si no, s'entreté retant una nena, crec que és de 8 anys, i que està fent bastant furor a la xarxa entre la mica d'aquesta competició amistosa entre tots dos per veure qui fa la millor versió, o fins i tot el Dave Grohl li va fer una cançó per aquesta nena. Veurem què acaba passant. De moment tenim aquesta gran notícia, que és el retorn dels Foo Fighters a nivell de disc, amb aquest Medicine at Midnight. Mentre no arriba, jo suposo que abans que no arribi el disc, ens arribarà algun altre single, però de moment tenim aquest Shame, Shame. We'll be right back.
Bueno, doncs arribem ja al final. Ens queda un tema del... I el Jordi, que bueno, ja ens ha dit que parlaria de Nine Inch Nails.
Bueno, de l'entrada al Rock and Roll of Hall of Fame, també comentarem qui hi ha més a part del grup de Trent Reznor, que està sonant de fons. Sí.
Doncs sí, ja que parlem de Trent Reznor i de Nine Inch Nails, doncs sí, el que està sonant és Nine Inch Nails i és un dels vinils que he portat avui de la banda sonora del Cuervo, on podem trobar doncs, els Nine Inch Nails, els The Cure, Stone Temple Pilots, el Helmet, els Pantera, els qui més?
Grups no tan coneguts
com els
Machines of Loving Grace, que són molt poc coneguts i que no van tindre molta carrera. Uns Stone Temple Pilots encara amb l'Scott Weiland amb un tema de Back Empty.
Sí, del segon disc.
Bueno, és un disc al·lucinant del començament al final. Amb, bueno, ho has dit tu, hi ha amb Pantera, My Life is Still Cool, etc. Al final amb un tema del Graham Rebel i la Heather Nova, crec. Brutal. Jo diria que una de les millors bandes sonores de la música popular dels, no sé si almenys dels darrers 20 anys, o potser una miqueta més, perquè crec que és del 94 i estic afinant i parlant de memòria.
Pues sí, avui...
Ole tu.
Una bona banda sonora, m'acaba de caure les mans, amb una reedició que ha sortit fa molt poquet, a finals d'octubre, i que, bueno, pues, mira, tenim la sort de tindre-la aquí i poder gaudir aquesta superbanda sonora. Després, què més hem escoltat? Hem escoltat, al principi, doncs, aquests oblidats de la setmana passada, aquest
com tenim última... un problema, Manu, això ens ho haurem de fer mirar.
Últimament no sé què em passa, que em deixo venir per ficar. Potser estic massa centrat amb altres, no ho sé. Bé, per exemple, avui hem escoltat diverses cançons de la banda sonora del Cuervo, doncs clar, ja que avui la portava, hi ha diversos grups, he pogut ficar diversos, clar. Mm-hmm. He escoltat The Cure, sí, hem escoltat
el tema Born,
el reggae que ens hem atxin,
amb el tema Darkness, The Darkness.
I què més hem escoltat? Bueno, aquest de Dead Souls, de Nine Inch Nails.
Personal però, Joy Division.
Mm-hmm, vull dir, podria ficar uns quants més, que hi ha uns quants temes molt bons amb aquesta banda sonora. Després, que hem sentit quan sonava la notícia de Domenico, doncs, també un LP que m'ha caigut fer molt temps, tenia singles d'ells, però tenia ganes de tindre tot el disc del Junkie XL, el primer disc Saturday Night Teenage Kick, que és un gran disc. Mm-hmm. Després, què més tenim?
Abans, bueno, ja està. Abans que comences a fer bandes sonores i signés amb el seu nom.
Sí, sí, clar, el primer... Sí,
en parlarem algun dia, perquè ja és... Ja en suma unes quantes, i és allò de... No firma com a Junkie XL, sinó com a el Paul Epp. Ara us ho busco.
Deu ser el seu nom, no? Uh-huh. Doncs sí, el Junkie, el primer disc, que també m'ha pogut caure les mans i s'hi pot gaudir d'aquest magnífic LP. I després, per últim, he recuperat un segon disc dels Korn, que potser no... Per seguidors de Korn potser no és el millor disc, després d'aquest primer tan apoteòsic. Però bueno, Life is Peachy. Life is Peachy és un disc que, bueno, potser s'ha d'escoltar i sí que és diferent. Les composicions potser són diferents al primer disc, no té res a veure. Mm-hmm. Però jo penso que també és un gran disc. És un disc que passa que s'ha d'escoltar i hi ha cançons bones, doncs, com aquesta Adidas que hem sentit avui.
Que va ser single, no? Adidas?
Va ser single, sí, va ser single. També n'hi ha una que canta amb el Chino Moreno, Deftones, també, a Wicked. I va ser el primer single que va sortir, que va ser Place to Hide, que també, bueno, va ser un bon tema. Però bueno, és un disc diferent, però que val la pena escoltar.
He trobat lo del Junkie XL, el seu nom real, i amb el que firma les bandes sonores, és el de Thomas B. Holkenborg.
Que és ell o no? És
perquè ell és del Holanda, dels Països Baixos.
Bueno, podria ser que fos ell, no? Pues sí, avui el menú ha estat aquest, uns quatre discs, el single dels Peljam, aquests tres discos, que però bueno, ens hem centrat una mica més amb la banda sonora del Cuervo, no? Perquè teníem més ventall, no? Però...
Recordem, pel·lícula protagonitzada per Brandon Lee, que va morir durant el rodatge, basada en el còmic de el James O'Barr. Tant la pel·lícula com el còmic, altament recomanables. I mira, ja t'ho lligo, perquè en la segona part d'aquesta pel·lícula, City of Angels, va participar l'Iggy Pop, i precisament és l'Iggy Pop, que a part de portar un tema a la banda sonora, és el que va fer el discurs de benvinguda que s'acostuma a fer al Rock and Roll Hall of Fame els diferents grups, doncs l'Iggy Pop va ser l'encarregat de fer el discurs d'entrada de Nine Inch Nails. Que és molt curiós que aquesta banda entri, no pel que ha portat al panorama de la música popular, que això ja després de 30 anys de carrera i amb èxits com el primer disc, el Pretty Hit Machine, però després hi ha coses com The Donor d'Espiral, precisament el 92, no sé si és 92 o 94 ja aproximadament, després el 99 amb The Fragile, i el que ha vingut després o les gires, o la influència també com a creador de bandes sonores, com The Social Network, del Senyor Transnor. Jo entenc que aquesta entrada al Hall of Fame havia d'arribar més aviat que tard. No ha estat l'únic grup, enguany us he dit que havia entrat els Depeche Mode, però també crec que han entrat el Nash i algun altre artista en aquest curiós museu, però que per entrar necessites aquesta mena d'homenatge. Dic que és curiós perquè el primer disc de Nine Inch Nails, el Pretty Hate Machine, dins et trobes una frase que és molt clara i diàfana, que és Trent Reznor és... Nine Inch Nails és Trent Reznor. O sigui, se suposa que és una banda d'un de sol, però a l'hora de premiar o de reconèixer la tasca de Nin, hi ha hagut 6 membres més d'aquest grup que han anat, si alguna cosa té, és que han anat canviant de membres sovint, han estat reconeguts. Aquests són l'Alessandro Cortini, que aquest és de la darrera etapa, el Robin Fein, que aquest és de gairebé des de sempre, el guitarrista, el Danny Lohner, que darrere d'ell és el Reinholder, Manu, quan sempre que veiem remescles de Reinholder, és el Danny Lohner, que va formar part del grup en l'època del Domnar i fins i tot crec que va girar amb The Fragile. Després hi ha l'Àtico Ross, que aquest ja és de la darrera tongada i amb el que signa moltes bandes sonores. Lillian Rubin, bateria impressionant, que l'acompanya, jo diria, que des de que ha tret des de The Sleep, crec que ja estem parlant del començaments del 2000, crec que aproximadament.
A quin grup tocava aquest bateria? Els Atari no.
Com? No, Atari no.
No, Atari. Enter Sicari no.
No. Potser els Enter Sicari havia fet alguna cosa en directe i algo de règim, algo d'un règim també forma part. I un que fa molta gràcia, que també ha estat un dels que ha rebut el premi al costat, com no, de Trent Reznor, és el Chris Vrenna, que va ser el bateria i programador original dels Nine Inch Nails, i que jo diria que ja era hora que es reconegués la gran tasca de Chris Vrenna en el grup de Trent Reznor. Com no, protagonista principal, Michael Trent Reznor, això ja ho tingueu per segur, però ha estat interessant que s'hagi fet reconeixement. Com també ha estat interessant que a l'hora dels agraïments el Reznor mencioni el senyor Richard Patrick, que va ser un dels membres originals de Nine Inch Nails, però que va marxar amb algunes desavinències. Ell diu que l'última desavinència més important va ser perquè el Trent Reznor en unes sessions d'enregistrament li va demanar que anés a buscar pizzas, i es veu que això no li va acabar d'agradar, i que li té com una ràbia, perquè a més quan es van fer públic els noms dels membres de Nin que entrarien o que també se'ls reconeixeria la seva tasca, va penjar un post a Instagram dient alguna paraulota que no es pot dir en directe per la ràdio i en horari infantil, però no li va fer molta gràcia. Tot i així, Trent Reznor, en el discurs d'agraïment, que és un vídeo gravat que es dona a la gent de... perquè hi va haver tota una cerimònia, com no, d'això que es fa tot de via gravat, doncs també es va fer, i en els seus agraïments Trent Reznor menciona el Richard Patrick com una de les persones que ha ajudat a que Nine Inch Nails arribi on ha arribat. Home, vulguis o no, és un detall, sabent que hi ha certa tibentor i que hi hagi aquest agraïment per part del membre fundador i l'ànima de Nine Inch Nails. Havia d'arribar, més tard o més aviat, ha estat aquest 2020, en aquest any estrany. El que farem ara, per tancar l'SM d'avui, és recordar el primer single o un dels temes que va començar a servir perquè Nine Inch Nails es situessin com a referència i a Trent Reznor com un dels artistes més importants d'aquest canvi de segle entre el segle XX i el segle XXI, amb aquesta aposta del rock industrial que va ser Nin al començament. Ara amb aquestes bandes sonores, ben aviat en tornarem a parlar perquè ja en té un parell en cartera. Apunteu-vos Manc i apunteu-vos Sul, perquè són bandes sonores de Trent Reznor i Àtico Ross. Però ara toca rememorar els inicis amb el que va ser el single d'abans o més conegut del primer disc. És un disc del 1989, o sigui, hem d'anar una miqueta enrere per recordar aquest Hell Like a Hole, que tancava durant bona part de les gires. Ara ja no, ara és Heart, però durant molt temps era un dels singles més corejats per tots els fans del grup. I amb aquest us diem adeu i fins la setmana vinent. Una coseta, el que escoltarem això és la versió que havia al disc aquest en directe An All That Could Have Been, que ja quan ja portava 10 anys de carrera i que continuava sonant tan foleta potent aquest Hell Like a Hole.
Molt bé, Jordi, gràcies oients i res més, fins aquí l'SIM. Marxem amb els nens i tenen aquest Head Like a Hole en directe. Bon cap de setmana.